Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9. Us parla Arnau Vilà. Protecció Civil ha desactivat l'alerta Procicat per la segona onada de calor de l'estiu. L'episodi s'ha allargat 5 dies i ha registrat temperatures molt superiors a les habituals, tant de dia com de nit. I els bombers donen per estabilitzat l'incendi entre Amer i Susqueda, a la Selva, on han treballat amb 15 dotacions. Els bombers van rebre l'avís quan faltaven 4 minuts per 8:45 del vespre. En declaracions als mitjans, l'alcaldessa d'Amer, Maria Rosa Vila, ha detallat que l'incendi es troba enmig d'una zona forestal i no es tem que afecti a cap casa. I en mobilitat, la circulació la B20 en sentit Barcelona registra retencions a causa del tall d'un carril per obres al Nus de Llobregat. I aquest matí un incendi en un tercer pis del passatge de la Castellassa a Terrassa ha provocat la mort d'una persona. El foc ha cremat completament una habitació i el menjador i ha afectat la resta de l'habitatge pel fum i la temperatura. Els veïns dels altres pisos s'han confinat mentre els bombers treballaven en l'extinció i ventilació de l'edifici. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes i el sistema d'emergències mèdiques ha atès 2 persones més en estat lleu. I comitès d'empresa, entitats vinculades al periodisme i mitjans de comunicació de Catalunya han convocat per aquest dimecres una protesta contra l'assassinat de periodistes a la Franja de Gaza. Es farà una concentració a les 7 del vespre a la plaça Sant Jaume de Barcelona sota el lema «Israel no vol testimonis del genocidi, callar és ser còmplice», després que l'exèrcit israelià matés un grup de 6 periodistes diumenge a la nit. Eren en una tenda al costat d'un hospital i, segons Israel, eren membres de Hamas, una afirmació que el mitjà per al qual treballaven nega rotundament. I Barcelona desplegarà una nova unitat nocturna de la Guàrdia Urbana al districte de Sant Andreu abans que acabi l'any. D'aquesta manera, aquest se sumarà als que ja compten amb unitats pròpies de nit, que són Ciutat Vella, l'Eixample, Sants Montjuïc i Sant Martí, aquests dos últims des d'aquest estiu. La resta actualment comparteixen unitats i l'objectiu és que tots els districtes tinguin unitats de nit pròpies durant aquest mandat. I la collita de Pere Conference ha arrencat aquesta setmana a Ponent amb bones expectatives de calibre i qualitat i amb la previsió d'incrementar fins al 90% la producció respecte a l'any passat. Després d'una campanya amb pocs quilos de Conference per la mala floració, enguany espera acollir a les comarques de Lleida més de 50.000 tones d'aquesta varietat segons les previsions del Departament d'Agricultura i Afrucat. I pel que fa al temps, després d'arribar dimarts al 13è dia d'estiu amb temperatura màxima de 40 graus, aquesta jornada, en principi, les màximes no assoliran aquest valor, tot i que ens hi quedarem a prop, amb xifres de 38 o 39 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, que seran les temperatures màximes arreu del territori.
Notícies en xarxa.
Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
Bon dia, què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a l'Obert per Vacances d'avui dimecres 13 d'agost del 2025. Avui has de saber que els incendis tornen a colpejar amb força aquest estiu. Almenys 2 persones han mort i més de 5.000 han estat evacuades a Madrid, Tarifa, Lleó i Orense, amb desenes de focus actius que han obligat a desplegar centenars d'efectius i també militars. A casa nostra també hem vist flames, però d'una altra magnitud. Un foc de baixa intensitat ha cremat una zona de difícil accés entre Amer i Susqueda, on els bombers han treballat amb 15 dotacions i unitats del GRAF. Sense vent i amb 3 petits focus controlats han pogut estabilitzar-lo ràpidament, tot i que la zona cremada és de vegetació densa i difícil d'arribar-hi. I també has de saber que l'Església Catalana ha plantat cara a Vox després que a Jumella, a Múrcia, el PP i Vox hagin aprovat una moció que restringeix l'ús d'instal·lacions esportives per actes religiosos de la Festa del Xai. L'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, ha estat clar. Un xenòfob no pot ser un veritable cristià. Ha defensat que la fe ha d'anar acompanyada de respecte i acollida i s'ha alineat amb la posició de la Conferència Episcopal, que aposta per la convivència i rebutja qualsevol discriminació per motius culturals o de creences. I finalment has de saber que malgrat de mar al Maresme, gairebé tota la plantilla de la policia local està de baixa mèdica. Només 2 agents treballen d'un total de 52 en plena festa major i temporada turística quan la població es multiplica. El conflicte ve de la renovació del conveni laboral i l'anul·lació de vacances que ha portat sindicats i agents a plantar-se. Davant la situació, l'Ajuntament ha demanat reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir la seguretat en uns dies en què el municipi està ple de visitants i activitats.
Esmorzarem pa amb oli sal, ho vestirem amb unes copes de vi.
I en el programa d'avui volem conèixer com es fa el pa de veritat i com és la feina del forner que se n'encarrega. També tindrem temps de fer quilòmetres i ho farem dins del context d'una pedalada solidària. A més, també coneixerem el nou podcast Joves amb Ofici i que s'estrenarà la propera temporada a la xarxa Més i a les ràdios locals. I com sempre, sortirem al carrer a cercar el Josep Sunyer i avui descobrirem paraules i cançons de l'any 1991. Preparats? Som-hi!
Obert per vacances amb Manel Ferrer.
I ara passant 5 minuts a les 9 del matí, és el moment també de saber, o si més no, saber, no, perquè això ja ho sabeu que us explicava una mica més tard, si més no tenir unes pistes d'on pot estar avui el Josep Sunyer per parlar amb ell. Hem d'anar cap a Tarragona. Bon dia, Josep, com estàs?
Bon dia, Manel, què tal?
Molt bé. Ahir et vam deixar molt reflexiu amb aquestes pedres que ens abocaven a sentiments, a sensacions, a energies. Avui la cosa per on va?
Doncs mira, avui la cosa va de punys. Mm-hmm. El que passa que la primera opció l'hauríem de dir una mica de veu en off, eh?
Val.
D'èmfasi, eh?
Val.
Sí?
Vale, vinga, va.
No, digues-la tu.
No, va.
La dic jo. La primera opció seria punys fora.
D'acord.
Veu en off, eh?
Val.
Sí, estaríem parlant de...
Sí.
Jo crec que qui ha nascut als anys 70 potser ja em seguirà, eh?
D'acord.
Parlem d'una sèrie nipona, Mazinger Z.
Molt bé.
La segona opció, punys d'or. D'acord?
Sí.
Sort d'un gran boxejador del poltre de la torre.
D'acord, boxeig.
I la tercera opció, pels que anem amb moto com ara jo, punys refrigerats, perquè amb el calor que fa, doncs això, va molt bé per motoristes, tenir una mica de refrigeració a les mans, sinó amb aquesta calorada no hi ha manera. Per tant, anem a veure un invent.
Molt bé.
Tenim les tres opcions. Una pista, mira, Manel, una pista.
A veure.
Ja està.
D'acord. Aquest sorollet. Molt bé, molt bé. Home, jo diria que per aquest so...
Aquí torno, va, aquí torno.
A veure, torna-hi. Val, d'acord. Crec que amb aquest to, si realment estem parlant de boxeig, és que l'altre boxejador està realment tocat, perquè està ple de plaques de ferro. Llavors, podria ser, també. Podria ser.
Va lluitar molt fort.
Va lluitar molt fort i ara paga les conseqüències. Doncs ara vosaltres, des de casa, a través de les xarxes, podeu també aventurar-vos i intentar esbrinar on és exacte, amb aquest so, amb aquest toc-toc-toc, doncs on està avui el Josep Sunyer. Josep, d'aquí una estona tornem a parlar i sortim de dubtes. Gràcies. Fins ara.
Fins ara. Adéu, Manel.
El Parc Natural de Cap de Creus va veure la llum a la primavera de l'any 1998. Des d'aleshores ha plogut molt i ha bufat també molta tramuntana. Gairebé 30 anys després de la creació del Parc Natural, demà entra en vigència el nou Pla Rector d'Usos i Gestió del Parc Natural de Cap de Creus. En volem parlar amb calma i per això saludem en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Manel. Doncs precisament d'això, una eina que ha de posar les bases no només a la preservació de la biodiversitat, d'aquest indret en especial de l'Alt Empordà, sinó també de la convivència, molt difícil i més en aquestes èpoques, entre els diferents sectors i persones que s'hi mouen tant per terra com per mar. En volem parlar de tot plegat amb el que ara mateix és el seu director, en Pons Feliu. Ell és biòleg, ambientòleg i segurament una de les persones que ha estat més enfeinada a Catalunya els darrers anys. Benvingut a l'Obert per Vacances, Pons.
Molt bé, gràcies a vosaltres per l'interès.
Primer de tot, crec que és necessari situar una mica el personal. Què és realment un PRUC i quines implicacions té?
Doncs jo diria que un PRUC és un pla que el que fa és regular aquells usos i activitats que tenen lloc, en aquest cas en l'àmbit marí, de Cap de Creus, i per tant primer ha de posar una mica d'ordre en aquest conjunt doncs, que cada vegada pateix més la massificació, la sobrefreqüentació, en un àmbit tan sensible, tan fràgil, com és l'ecosistema costaner d'un lloc com Cap de Creus.
Amb això, parlant d'aquest pla, com ha estat també el procés de redacció, perquè tinc entès que ha estat molt llarg, perquè ha estat així, no sé si també per la seva complexitat i com s'ha acabat elaborant?
Sí, ha estat un procés, com dius, molt llarg, han estat anys de redacció, de diàleg amb el territori, de diàleg amb les persones i col·lectius interessats. Hem de pensar que aquí hi tenen usos i activitats, doncs, molt tipus d'usuaris, tant des d'usuaris que són recreatius de l'àmbit, podríem dir, de la navegació o fins i tot de la pesca recreativa, fins a l'àmbit professional. Estem parlant de pesca artesanal, estem parlant de submarinisme, estem parlant de molts usos diferents, de creuers que hi ha també a l'entorn, de creuers turístics. En definitiva, és un lloc on hi ha una convivència, intentem que hi hagi una convivència entre molts sectors diferents que tenen en aquest espai tan concret que és el litoral de Cap de Creus una necessitat de regular-se, de gestionar-ho, de conviure i, per tant, en definitiva, de fer aquest conjunt d'activitats que sempre s'havien fet d'una forma diferent, intentant doncs, que la prioritat sigui la conservació de l'entorn, no hipotecar aquests valors de cara al futur, però sent conscients que la dinàmica econòmica, social, turística d'un entorn com aquest fa necessari regular aquest conjunt d'usos perquè puguin seguir tenint lloc, però potser sigui d'una forma diferent, amb una intensitat diferent i potser en alguns casos en uns llocs diferents dins l'àmbit del parc.
I Pons, si fem en àmbit mariner o meteorològic, com li vulguis dir, hi ha hagut certes etapes de mala maror en tot aquest procés. Podríem dir que ara ja, un cop es publiqui aquest PRUC, un cop ha sortit a la llum, ha arribat ja la calma, ja les aigües estan més calmades?
Bé, jo diria que el 90% de la població ho entén, ho respecta, ho agraeix, perquè és necessari de fer aquest tipus de regulació. Sí que hi ha col·lectius, alguns sectors, que potser veuen com algunes activitats que havien fet sempre d'una determinada manera no les podran seguir fent, no? Però és el que sempre diguem nosaltres des del parc. Nosaltres volem que el conjunt de la població entengui les raons d'aquesta necessitat de regulació. És evident que no tothom les comparteix. Qui sempre havia pescat en alguns punts on ara són reserva i no ho podrà fer, potser veu que aquells drets que tenia històrics doncs, no els podrà seguir fent. Però, en canvi, pensem que això és per una bona finalitat. És a dir, si, per exemple, passem de només 20 hectàrees que teníem abans, on no era possible la pesca, fins a 350, on no es permesa cap tipus de pesca, i fins a 850, on no es permesa la pesca recreativa, vol dir que en aquests espais hi haurà una producció molt elevada de peix, del conjunt de vida marina, que des d'aquests punts sortirà a l'exterior d'aquests punts on ja sí que serà pescable, no? I que alhora aquesta protecció d'aquests àmbits tan extensos permetrà que altres activitats, com el submarinisme, l'esnorkel, la contemplació, el gaudi d'aquest entorn natural, que serà una veritable zona interessantíssima per veure el fons marí, doncs també comportant els beneficis econòmics a l'entorn, no? Per tant, al final és un tema d'equilibri, pensem que s'ha fet de forma molt raonable, de forma assenyada, de forma consensuada, dialogant amb el territori, dialogant amb tots els sectors, doncs, i pensem que al final la proposta que ha sortit és molt raonable, molt aplicable, i pensem que és molt viable, doncs això, fer-la possible en un espai que requeria algun tipus de regulació, perquè cada vegada està més massificat, cada vegada hi ha més usos, no només de gent d'aquí, sinó de gent de fora, i hi ha uns mesos l'any que la pressió és molt elevada. Per tant, que era imprescindible fer aquest tipus de regulació.
Pons, quin ha estat també una mica el teu paper com a director de tot plegat? I ara que ja ho tenim a tocar, pesen més els mals de caps o ja la notícia doncs, de que ja està aquest pla i que començarà a caminar i que és ja una realitat?
Nosaltres estem contents, pensem que s'ha fet molt bona feina, sí que hi ha hagut moments més tensos, hi ha hagut moments més complicats, com deies tu, de mala maror en alguns sectors, com és evident. Qualsevol persona que ha fet sempre una cosa, al moment que li dius, miri, aquesta cosa l'haurà de fer però d'una forma diferent, o potser no la podrà fer segons en quins moments de l'any o en quins llocs concrets, doncs és evident que la gent, la primera reacció és de dir, per què m'imposeu una cosa que sempre he fet, no? Però, en general, diria que a Catalunya els canvis en temes de medi natural són necessaris, són imprescindibles, i nosaltres estem contents de la feina feta, estem satisfets també del diàleg amb el territori, i, com et deia, pensem que és un pla molt viable, molt aplicable, i que garantirà una preservació en el futur d'un espai natural que és molt sensible, que és molt fràgil. Avui en dia a Catalunya tenim espais naturals, en general, molt ben gestionats, però cada vegada és més gran la pressió que fa la societat. Cada vegada som més gent que anem a medi natural, cada vegada anem més durant l'any, cada vegada de forma més massificada, cada vegada descobrim racons nous que abans no coneixíem. Ara, avui en dia, gràcies a les xarxes socials, gràcies als tracks, gràcies a un conjunt d'eines, podem descobrir i que abans no es coneixien i estaven més resguardades, podríem dir, més salvaguardades, i per tant és imprescindible doncs, començar a gestionar d'una forma doncs, pensant en el futur d'aquests espais.
I això, Pons, de posar-ho just en vigència per la Mare de Déu d'agost, és un tema burocràtic o també una declaració d'intencions que sigui aquesta data?
No.
En absolut, ha sigut declaració d'intencions. Ha estat un tema casual, podríem dir. Es va treballar molt perquè pogués estar abans de l'estiu, per qüestions, com dius tu, administratives. Hi ha hagut uns tempos que han hagut de fer-se un seguit de passos, doncs, des de les al·legacions fins al període de consulta pública prèvia, fins a la publicació, fins a l'entrada en vigor, i ha coincidit que el dia 30 de juliol és quan es va publicar en el DOC i que entrava en vigència uns 15 dies, exactament 15 dies després de la seva aprovació, no? De la seva publicació, perdó. I, per tant, doncs ens trobem aquest dia 14, doncs començarà a entrar en vigor. Tot i això, el que sempre diguem, i ho hem dit des del primer dia, aquest estiu serà un primer estiu, que de fet serà mig estiu, o pràcticament una quarta part de l'estiu, perquè tindrem la segona quinzena d'agost com a moment àlgid de molta freqüentació, serà un primer any més explicatiu, més informatiu. L'ànim no és de sancionar, l'ànim és d'explicar a la gent aquests canvis que hi ha, que la població que hi va, els visitants, la gent del territori, vagi sent conscient de com serà el producte dels pròxims anys, i per tant l'ànim nostre en tot cas és d'informar, de sensibilitzar, d'educar ambientalment també d'aquest nou producte.
Perquè ara mateix, quines són les amenaces més importants a les que està sotmès el parc?
Bé, ara tenim un seguit de... Independentment d'amenaces més globals, com podrien ser la pèrdua de biodiversitat, el canvi climàtic, ens trobem en un moment doncs, important, com deia ara, de molta pressió humana sobre aquest entorn, no? En el cas marí trobem molts usos diferents, des de la pesca, doncs, que cada vegada és més, podríem dir, més present al parc, des de racons que abans no s'hi pescava, fins a la navegació, cada vegada més embarcacions, la velocitat pròpia d'aquestes embarcacions, les motos d'aigua... En conjunt és un espai que cada vegada està més massificat, no? Allò que abans es feien unes poques famílies o poques persones del territori, fa 30, 40, 50 anys, on unes poques barques anaven a passar doncs, algunes nits de l'any en alguns llocs concrets, on hi havia barques menys potents, on no hi havia motos d'aigua, etc. Tot això ha anat canviant, no? I per tant aquesta evolució ha fet que la pressió sigui cada vegada més gran i que s'arribi a qualsevol racó del massís, de les cales, dels caps i de qualsevol racó marítim també del parc.
I anem a l'estiu, hem dit que ara mateix estem en el punt àlgid, no? Com està transitant aquest estiu? Respecte a estius anteriors, podríem dir que està respirant millor el parc que els anys que venim?
Bé, jo diria que és més o menys un estiu com els darrers que hi ha hagut dies de tramuntana forta que ha fet que hi hagués menys embarcacions a mar, per exemple. Ha portat una setmana de molt bon temps, en previsió que siguin també uns pròxims dies càlids, d'anticicló, per tant poc vent i per tant molta gent que tindrà oportunitat de gaudir del mar, i jo diria que és un estiu en general similar als anteriors, però sí que cada vegada hi ha un punt més, fem un pas més de major nombre d'embarcacions, de major nombre de gent, de major nombre de visitants, no? Per tant va creixent de forma contínua aquesta afluència de gent en el parc natural. Per terra, en el seu moment ho vàrem regular l'accés a la punta de Cap de Creus mitjançant llançadores, doncs els visitants han de deixar el cotxe al Coral de Morell, al nord de Cadaqués, allà agafen una llançadora i d'aquesta forma podem visitar tranquil·lament la punta de Cap de Creus, la reserva integral, sense haver de preocupar-se per buscar aparcament, haver de conviure amb altres cotxes que potser no passen per una carretera que és estreta, etc. No? Ara tot això es fa un pas més i es va a l'àmbit marí. Per tant, creiem que és necessari regular aquest entorn marí davant d'aquesta pressió creixent que hi ha en aquest medi, també.
Amb tot plegat, doncs, aquesta experiència que estem explicant avui, jo també volia preguntar-te per als usuaris, per la gent que els visitem. Creus que tenim més consciència de l'entorn ara que abans, o estem fent millor que abans, o potser pitjor? Què diries?
Depèn de les persones sempre, no? Ja. Jo crec que ara, avui en dia, hi ha, com deia abans, no? Hi ha més coneixement, hi ha més xarxes socials, la gent veu més fotografies de llocs espectaculars on vol arribar pel seu compte, que abans potser ni es coneixia, però també, per altra banda, hi ha major possibilitat d'informar-se. I sempre que diguem en el parc, nosaltres, és la gent, quan ens recomana què veure en el parc, com anar-hi, li diguem, mirin la web, mirin les xarxes socials del parc, aquí ho expliquem tot fil per randa. Expliquem exactament com s'ha de visitar el parc, en quins moments, què recomanem, com fer-ho. Doncs tot això és informació que abans era difícil d'aconseguir-la. Avui en dia és una informació que també és present a les xarxes socials del parc, a les webs del territori. També tenim en el parc un seguit de punts d'informació, on la gent doncs, pot anar en aquests punts, rebrà informació per part de persones del parc natural, informadors i informadores, que els explicaran com visitar-lo, com gaudir-ne, i recomanacions per fer en qualsevol moment doncs, de la visita. No? Tot això són eines que estan al servei de la població, que és una població que cada vegada estem més, potser, sobreinformats, però que val la pena, sempre que anem a un espai natural, a ser conscients de la delicadesa, de la importància, de la sensibilitat d'aquests entorns, i, per tant, fer aquest petit esforç d'informar-se abans. No és només anar a un lloc i veure què em trobaré, sinó prèviament haver fet l'exercici a casa de veure com visitaré aquest entorn i com em puc gaudir millor.
Pons, parlem una mica de futur. El següent repte serà la protecció de l'albera marítima i el futur parc natural de les alberes?
Bé, a Catalunya hi ha planificats un seguit de parcs, hi ha el compromís de la consellera i se n'ha parlat també en el Parlament, des del govern de la Generalitat, de crear nous parcs naturals, no? Ara que m'esmentaves el de l'albera marítima, hi ha el compromís, el secretari de Transició Ecològica ho va dir fa poc, d'aquesta creació del que ara és un penin, que és un paratge natural d'interès nacional, que és l'albera, de convertir-lo en un parc natural, incloent el que seria l'albera marítima, que són aquests municipis, que són Portbou, Colera, Llançà, que tenen un vessant marítim tan o més interessant en alguns punts com Cap de Creus, és una continuïtat de fet del litoral rocallós de Cap de Creus i que pensem que pot ser un enllaç perfecte entre el massís de l'Albera i la costa francesa, que en bona part també està protegida a l'altra banda de la frontera, podríem dir, amb Cap de Creus. No? Per tant, creiem que és una iniciativa molt interessant, que pot ser molt bona per al territori també, pot crear espais de reserva molt interessants que puguin també proporcionar no només biodiversitat, sinó també una millora econòmica, una oportunitat de turisme sostenible per aquest territori, i des del Parc Natural de Cap de Creus estem molt contents d'aquesta iniciativa, doncs sembla que tira endavant.
Doncs ho celebrem i ho anirem també seguint de ben a prop. Pons Feliu, moltes gràcies per acompanyar-nos avui, també per compartir amb nosaltres doncs, aquesta fita tan important que avui també doncs, hem pogut explicar a l'Obert per Vacances.
Molt bé, vosaltres per l'interès, gràcies.
Gràcies, fins la propera, i gràcies també Sergi Corral, fins al proper dia.
Fins la propera, que vagi molt bé.
I és que fa més d'un any que la Generalitat va anunciar un pla específic per protegir el Parc Natural del Delta de l'Ebre, coincidint amb el 40è aniversari de la seva creació. Ara sabem com avança aquest projecte. La nostra companya Cel Prieto, de Delta.cat, ens ho explica.
El Delta de l'Ebre continua sense disposar a dia d'avui d'un pla específic per a la protecció que reguli de manera clara els usos i la gestió del Parc Natural, malgrat que fa 41 anys de la seva declaració. Des de principis de 2024, la Generalitat treballa en l'elaboració d'un pla que es preveu tenir enllestit al llarg del 2025. Aquest document, molt reclamat pel territori, ha de posar ordre en qüestions com l'accés motoritzat, les activitats agrícoles, turístiques i de lleure, així com establir noves pautes de conservació. Paral·lelament, s'estan executant les primeres actuacions de l'anomenada Estratègia Delta, construcció de camins de guarda elevats, millores en sistemes de drenatge i altres infraestructures destinades a protegir els arrossars. Aquesta línia d'actuació compta amb una inversió prevista de 120 milions d'euros i està planificada per desenvolupar-se durant 5 anys com a resposta estructural als efectes del canvi climàtic i la regressió costanera. En aquest context, el gran repte segueix sent la coordinació amb l'Estat, tot i que un pas decisiu s'ha donat recentment. La consellera Sílvia Paneque i el secretari d'Estat de Medi Ambient Hugo Morán han acordat unificar els diversos plans de protecció vigents, els impulsats per la Generalitat i la taula de consens i el desenvolupat pel Ministeri per a la Transició Ecològica en un únic document. Aquest acord permetrà agilitzar les actuacions per revertir la regressió del Delta i facilitarà una gestió coordinada entre totes les administracions implicades. Les actuacions prioritàries que es podran implementar més ràpidament i destaca la incorporació de sorres submergides per eixamplar les platges debilitades per l'erosió.
Obert per vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
Minuts per arribar a 2:15 del matí. És el moment de conèixer la nostra paraula habitable. Des de final del segle passat i a l'inici del segle XXI, els models familiars han anat canviant. La família tradicional ha passat a conviure amb nous models fruits de canvis socials i legals. Per això avui anem fins l'any 1991 per conèixer, doncs, justament la paraula, el concepte família monoparental.
El diccionari Termcat.
40 anys, 40 paraules.
1991. Família monoparental.
Família constituïda o bé pel pare o bé per la mare i un o més fills.
Cristina Bofill.
Des de final del segle passat, els models familiars han canviat. La família tradicional ha passat a conviure amb nous models fruit de canvis socials i legals. És en aquest context que sorgeixen termes com família monoparental, recollit ja l'any 1987, i família homoparental, incorporat més tard el 2005. Des del punt de vista lingüístic, aquests compostos es formen a partir de mono, que vol dir un de sol, homo, el mateix, i l'adjectiu parental, que significa relatiu al pare i a la mare, derivat del llatí parens, parentis, que ha donat lloc a altres mots de la llengua com parent o parentiu. Família monoparental responia a una realitat cada cop més present, la criança en solitari, especialment per part de dones. I família homoparental reflecteix el reconeixement de les famílies amb pares o mares del mateix sexe, especialment a partir de l'aprovació de lleis d'unió civil i adopció per part de parelles homosexuals. Aquesta diversitat ha fet necessari disposar d'una terminologia precisa, inclusiva, per descriure i reconèixer aquestes noves realitats i fer-les presents en l'espai públic i institucional.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
Avui volem parlar d'una pedalada solidària, un viatge de dos gironins, en Carles Ribas i en Bernat Rubió, que han fet més de 1.000 quilòmetres entre Sevilla i Santiago de Compostela amb les seves bicicletes amb un objectiu solidari: ajudar la Fundació Girona Es, que des de fa anys treballa amb infants, joves i famílies del sector Es de Girona per afavorir la inclusió, l'accés a la cultura, l'educació i l'esport i per enfortir també els vincles comunitaris. Des de Girona FM, Pau Vilafanyer, molt bon dia.
Molt bon dia, Manel. Doncs sí, aquí estem amb en Carles Ribas i en Bernat Rubió, membres també del Rotary Club de Girona, pocs dies després de tornar de Santiago de Compostela i amb més de 1.000 quilòmetres en 10 dies, encara a les cames i segurament a tot el cos. I el primer que m'agradaria preguntar-los és, Carles, Bernat, com ha estat l'experiència?
L'experiència molt bé, era el tercer any que es fa, eh? Aquest és el tercer any, el que passa que aquesta ha sigut la tirada més llarga perquè han sigut més de 1.000 quilòmetres, i bé, hi ha hagut moments de tot, moments de que el cap et diria prou i moments de que has de seguir. I jo crec que l'important és que érem dos i entre els dos ens anàvem impulsant per anar seguint.
Que bé, de fet, parlàveu justament d'això, de que el cap a vegades doncs, volia parar i l'havies de convèncer una mica doncs, per seguir endavant, més enllà d'això, de la capacitat mental, que també en podem parlar. Quines han estat una mica també les dificultats i els reptes més grans que us heu anat trobant també durant aquesta travessia, durant aquest camí?
Bueno, la veritat és que el repte més important ha sigut anar ajustant les rutes cada vegada, perquè tot i que anàvem amb tracks triats des d'aquí, després hem tingut que anar tunejant perquè ens hem trobat en zones que no podia passar la bicicleta, ens hem trobat amb espais doncs, que no teníem lloc per anar a repostar, i llavors ens hem tingut que anar ajustant dia a dia, intentant preparar l'etapa, però també és veritat que sobre la marxa en alguna etapa hem tingut que fer canvis. Aleshores, bueno, aquí sí que la veritat és que s'ha de reconèixer que aquí la tecnologia ens ha ajudat molt, perquè la possibilitat doncs, de sobre la marxa anar buscant diferents alternatives per anar, la veritat és que això ho ha facilitat. També un dels reptes importants ha sigut els diferents subs, perquè clar, hem anat per tot arreu, hem anat des de pistes amples a corriols, a asfalt, empedrats, hem tingut inclús que baixar en algun moment de la bici amb un empedrat, que això en Carles i jo ho recordarem temps, perquè vam tenir que arrastrar la bici amb 30 i pico de graus de temperatura, i allò va ser bastant dificultós, però sí, insisteixo que ja s'ha dit que és molt important la fortalesa mental. I una altra cosa que penso que hem fet bé també és buscar fraccionar les etapes, és a dir, una etapa de 100 quilòmetres és molt llarga, però si tu planteges com, bueno, farem 20 quilòmetres, parem a esmorzar, farem 20 més, parem a fer un Aquarius, farem 20 més, dinarem, això aleshores, aquestes fites intermitges ajuden moltíssim a aconseguir el repte.
En Bernat parlava que la tecnologia els ha ajudat. A través de la tecnologia una mica també hem pogut anar seguint el viatge, a través també d'en Carles, que ho ha transmès una mica a través sobretot d'Instagram. Vam veure fins i tot que vas punxar a roda, Carles. Et queixaves també sobretot del tema temperatures, com comentava també en Bernat, oi que sí?
Bueno, i hem tingut molta sort perquè la onada de calor ens perseguia. No l'hem tingut mai a sobre directe. Això vol dir que no hem atrevessat Extremadura. És que heu de pensar que hem travessat Andalusia i Extremadura fins a Castella i Lleó per després entrar a Galícia. I la zona, diguéssim, més central, la temperatura màxima que hem pedalat devia ser 35-37 graus, i esperàvem tenir que pedalar doncs, en 40 llargs. Això ens ho hem salvat, ens ho hem estalviat, i tot i que va ser molt i molt dur, perquè jo recordo diverses etapes, en Bernat recordava aquesta de l'Empedrat, que ja va ser a la zona gallega, però jo recordo una etapa a la zona d'Extremadura, d'Alta Extremadura, a dalt de muntanya, on hi havia una sombra on te posant i on el terra era de color vermell, de sec que era, i que costava molt d'empassar i tal, i tot i que fèiem aquestes fites de cada 20 quilòmetres intentar parar, es feia complicat, però és una bona experiència, i tot s'ha de dir que comparativament amb els altres camins que hi ha, aquest és un dels menys treballats a nivell, per dir-ho d'alguna manera, turístic i esportiu, i això es nota, hem passat per poblacions on no veiem cap ànima i on ens reservarem algunes anècdotes personals que hem viscut de dir que semblàvem extraterrestres, que anàvem a un planeta totalment diferent.
Expliqueu-nos una mica d'on va sorgir la idea d'aquesta ruta solidària. Comentaves, Carles, que és la tercera edició, i com va sorgir la idea en el seu inici, i també per què heu triat, per exemple, en aquest cas, aquest any, la ruta Sevilla-Santiago de Compostela?
Bueno, jo faig després parlar amb Bernat lo d'aquest any. Això neix després d'un ensurt meu de salut, d'acord? Llavors jo agafo la bicicleta i em faig un primer any d'una etapa curta de León a Santiago, i durant aquest trajecte, quan torno, els hi comento als companys del Rotary i dic: escolta, potser ho considereu una bestiesa, però què us semblaria si això que faig, que ara vull fer cada estiu, ho fem i ho transformem en una causa social? Aquí l'important que ha de saber la gent és que nosaltres ens hem pagat la festa, és a dir, els hotels, els dinars i tot ens ho paguem cadascú de nosaltres, i tot el que recaptem íntegrament va per la causa social. Llavors, a partir d'aquest primer any que vaig fer León Santiago, va vindre Oporto Santiago, que ja va ser la primera causa social. En aquest cas va anar destinada per l'escola d'aquí a Pujada de Palau. Van recaptar, era el primer any, la primera provatura, pocs diners, uns 750 euros, però bueno, és una persona penjada que al matí fa un vídeo i al vespre fa un altre vídeo explicant com li ha anat la d'això, eh? Vull dir que no té cap més secret. El segon any va ser Bilbao-Santiago, molt dura, aquesta sí que va ser dura, pluja i tal. Aquesta va ser per l'associació El Trampolí, vam recollir 2.300 euros, i a partir d'aquí li plantejo al president, el Rotary cada any té un president, i aquest any era en Bernat, i li vaig dir: què et semblaria, ell és gerent voluntari de la Fundació Gironès, què et semblaria si ho fem per Gironès? I ho deixo aquí, i que ho acabi d'explicar en Bernat.
Bueno, sí, realment, tal com diu en Carles, doncs ha sortit així, ha coincidit que aquest any passat estava de president, i bueno, amb el doble barret de Rotary i de Fundació Gironès, doncs bueno, em va semblar una idea fantàstica, un repte fantàstic, i bueno, amb aquesta doble vessant de repte personal, de superació, però amb una finalitat solidària que per la Fundació Gironès, a la qual estic de patró gerent, doncs estava fet perfecte perquè quadrés tot.
Doncs abans ens dèieu que us guardeu algunes de les situacions, algunes de les anècdotes que veu viure plegats, però ens podeu explicar alguna cosa, alguna anècdota d'aquest viatge amb què us quedeu, amb aquell moment que dius: ostres, això passaran els anys, sí, i encara ens en recordarem.
Sí, i tant. Bueno, jo en tinc una, després en Carles dirà una altra. Jo en tinc dues. La primera i més espectacular per mi és entrar en un poble d'Extremadura que no, ni me'n recordo del nom, i entrar, doncs, com deia, que anàvem fent parades per repostar líquids, doncs entro i demano: por favor, ¿me puede dar agua? Dir: agua? Agua no tenemos, agua. Em vaig quedar blanc, dic, no tenien aigua. És a dir, tenien cervesa, evidentment, vi, refresc, els que vulguis, però aigua. I és que no ens van oferir ni de l'aixeta ni ens van dir que hi hagués una font a prop. Van dir directament: no hi ha aigua, i aquí us quedeu. I la segona, en el tram aquest que ens vam haver de separar amb en Carles, que va rebentar, doncs bueno, va haver-hi un tram que vaig arribar a una cru i anar pel permís de camps interminables, i em vaig arribar a una cruïlla de carreteres, veia que no portava aigua, vaig mirar a veure on estava, a veure què podia fer, no? No hi ha cap poble a prop, quedàvem per davant com 20 i pico quilòmetres sense res, i bueno, al final vaig anar a diverses cases a veure si algú tenia aigua, ningú, no hi havia ni Déu, i al final pues, vaig fer intentar aturar cotxes. Després de 7, 8, 9 intents es va aturar una ànima caritativa, uns senyors amb una furgoneta que venien de treballar, i em van donar una ampolla de litro i mig d'aigua que em va sentar com si fos, jo què sé, vaig abraçar amb aquella gent com si m'haguessin regalat, jo què sé, 1.000 euros, perquè evidentment era la diferència entre arribar al pobre poble o quedar-me penjat allà perquè no tenia gota d'aigua. Carles.
Bueno, heu de pensar que quan ho explica, ara sembla senzill, però si tots feu una mica de memòria de quan estudiem i parlem de les mesetes, és a dir, us heu d'imaginar rectes inacabables de quilòmetre, quilòmetre, quilòmetre recte, de pols, de terreny empedregat, i que al voltant tens, això sí, oliveres, però que les oliveres són baixes, per tant, si vols anar a buscar alguna cosa de sombra, has de baixar de la carretera, entrar enmig del camp, que això ho vam fer un parell de vegades, i posar-te sota la sombra, perquè nosaltres teníem una recomanació de caràcter mèdica que ens deia que almenys cada mitja horeta que esteu exposats a 37 graus pareu, poseu-vos a la sombra, beveu una mica d'aigua, aigua que ja no està freda, que és aigua calenta, i tal, doncs, esclar, eren aquestes carreteres. Quan en Bernat explica això és perquè et trobes a dalt de tot d'una muntanya on no hi ha sombra, se t'acaba l'aigua, que has intentat ser previsor, perquè portaves dos dipòsits, dos grans, però a vegades, esclar, costa molt trobar pobles. Penseu que entràvem a pobles deserts, perquè de una del migdia a tres del migdia allà no passeja ningú, perquè, clar, cau els 37 graus de temperatura, no? I després una que no explica en Bernat, que ara l'explicaré jo. En Bernat és vegetarià.
Ah.
Jo sí que he menjat un bon pernil, a Extremadura, i us puc assegurar que el pernil d'Extremadura és bo. Però per una persona que té una cultura on no menja ni carn ni peix, anar per zones on les poblacions que no estan preparades per això, doncs el pobre Bernat no sé quants ous deu haver menjat, perquè truita de francesa n'ha menjat un piló i mig durant tots aquests dies, perquè era l'únic que podia realment menjar. I l'anècdota més divertida és que arribem a Extremadura, que hi ha vaques, hi ha porcs senglars, es fa llet, hi ha grans formatges. Doncs arribem a un bar i de bon matí, diguem, esmorzar, i jo dic, bueno, un entrepà, i jo vaig aprofitar i vaig dir de pernil, i diu, sí, si solo faltaria, i salta en Bernat i diu, jo de què? Si diu, no tenemos queso. Diu, com que no hi ha formatge? Diu, pues no hay queso. Aquí o jamón embutido o nada más. I li comencen a dir en Bernat, si quiere bacon, no sé què, no. I si soy vegetariano, pues unas tostas con mantequilla y mermelada. I en Bernat, doncs, va haver d'esmorzar, doncs, tostas en mantequilla. Bueno, són coses que jo que he fet el camí francès, que està molt més preparat, sobretot quan ja arribes a zona molt propera a Galícia, a partir de León o a partir de Burgos, en aquí te'n dones compte que tenen molt de recorregut, i mira que turísticament podien treure molt de profit.
Doncs estarem a l'expectativa, Carles i Bernat, de les properes aventures que pugueu tenir, ja sabem, amb causa solidària, per ajudar la Fundació Girona Est, i en tot cas, enhorabona per la iniciativa i per tot el que heu aconseguit amb aquest viatge.
Si em permets només una coseta, sí? Que hem d'agrair, sobretot, bueno, la gent del Club Rotary Girona que ens dona aquesta oportunitat de fer-ho, però també hem de fer un agraïment exprés a la Fundació Girona Est, evidentment per creure en nosaltres i confiar, i a tres entitats catalanes que m'agradaria, amb boca ben ampla, ben grossa, que se sàpiga que existeixen, que fan un paper molt bo, i que a vegades no fa falta anar a comprar bicicletes a l'estranger, sinó que les pots comprar fetes aquí a Catalunya i de gran qualitat. Aquí tenim Única Bikes, que són de Sant
Palau de Plegamans,
com Revenge Bikes d'Osor, aquí al costat de Girona, que estan fent unes bicicletes tant BTT com de gravel molt potents, i evidentment aquí els nostres amics estimats de Tàctic, que ens han proporcionat roba que ha anat molt i molt bé, que ens ha protegit molt bé durant tot aquest tram. Per tant, agrair-los tot el suport que hem rebut d'aquestes tres entitats.
Doncs queda digues, ràpid, molt ràpidament, sisplau.
Ara mateix a un 90%, ens falta una petita apretada, 400-500 euros, per poder dir que també hem complert el repte econòmic per la Fundació Girona Est.
Gràcies. Doncs feta també aquesta crida, moltíssimes gràcies, Carles i Bernat, per acompanyar-nos avui.
A vosaltres.
Gràcies.
Gràcies també, Pau. Fins la propera.
Adéu-siau.
I ara passen 9 minuts de 2:15 del matí. Ja ho sabeu que aquest estiu estem descobrint el podcast Veus Indispensables, que s'estrenarà a la tardor a la xarxa Més, però que aquest estiu nosaltres us avancem en exclusiva. Avui parlem del testament a Praga, és la gran obra de Teresa Pàmies i que li permet tornar també a Catalunya.
Veus Indispensables, un llegat literari i que reivindiquem de nou. Teresa Pàmies.
Per a Teresa Pàmies, Praga va significar la millor escola, però decideix instal·lar-se a París, on hi va viure 12 anys. Abandonar el cercle comunista per una ciutat capitalista suposa haver de carar les crítiques familiars i del partit. Són diversos els motius que mouen l'autor a traslladar-se, entre ells el fet d'haver-se distanciat de l'ortodoxia comunista i la falta de llibertat per viure el seu amor amb Gregori López Raimundo, el seu gran amor de joventut que retroba precisament a Praga.
Montserrat Bacardí.
I París és una etapa fecundíssima, és l'etapa que desperta l'escriptora Teresa Pàmies. A París, ella és una dona lliure. És una dona lliure i, al mateix temps, una dona molt esclavitzada per les feines, perquè ja no té una feina de privilegi com és treballar a la ràdio.
Conscient d'aquest desig per recuperar la seva llengua, comença a escriure a premsa, de forma habitual i agafant un caire professional, com els nombrosos articles per a Ràdio Pirenaica i gairebé sempre sota el pseudònim d'exili, Núria Pla. La seva primera novel·la és La xiqueta de Balaguer i podem imaginar que és ella.
La xiqueta de Balaguer després es transforma en Una noia i un soldat, que és una novel·la que no va poder sortir fins l'any 2013, tal com ho sentim, perquè va quedar durant 50 anys retinguda la censura, que la va desautoritzar del tot, bàsicament perquè a Una noia i un soldat, Teresa Pàmies hi explica la seva experiència de la guerra. I clar, això, imagineu-vos la censura, la gràcia que devia fer.
A París escriu la primera versió de Dona de pres, una novel·la extraordinària que tampoc va agradar la censura i no es va publicar fins l'any 1975. Un llibre feminista que té com a protagonistes les dones dels presos polítics, les que van encarar la realitat a peu de carrer.
I escriu el que és l'obra segurament més famosa i la que li permet el retorn, que és Testament a Praga. És el primer testimoni crític del comunisme des de dins del comunisme. I això va ser molt impactant. O sigui, clar, el que va passar primer a Budapest el 56 i després a Praga el 68, la invasió dels tancs soviètics, va desenganyar la meitat del comunisme mundial, o tres quartes parts. Testament a Praga és un llibre en aquest sentit molt commovedor, molt commovedor. En realitat, Testament a Praga és firmat per Tomàs Pàmies i Teresa Pàmies i es basa en les memòries de Tomàs Pàmies que va escriure, que jo les he pogut desveure, i això sí que em va fer una il·lusió enorme. És a dir, són unes memòries manuscrites amb uns fulls enormes, sacrollissats, amb una lletra que no s'entén però ni una paraula, i que es veu que la filla l'entenia, però les persones normals no l'entenem. De fet, les he pogut veure perquè les conserva el fill de Teresa Pàmies, Sergi Pàmies, i ella em va confessar tampoc que no entén ni una paraula. O sigui que, i llavors, això, es basa en aquestes memòries i és com una mena de diàleg. Una part són les memòries i una altra part és la resposta de la filla. I és un diàleg continu, diguem-ne, no? Interromput, contínuament interromput, però que, esclar, va creant una intriga que fins i tot argumentalment no pots deixar de llegir. I a més, esclar, com totes les obres de Pàmies, és escrita en una llengua vibrant, enèrgica, una llengua que se t'emporta, que és d'una claretat magnètica, que és per mi la gràcia que té totes les obres de Teresa Pàmies.
Veus Indispensables,
El meu sistema de copiar unes memòries us semblarà arbitrari, i ho és. La vostra vida fou suficientment interessant i no cal afegir-hi aventures, que prou que en vau tenir fins l'hora de la mort. Les vostres obsessions de vell solitari també han estat abreujades, i ho perdonareu si us dic que m'hi ha mogut una mena de pudor i de respecte. Les febleses que us reconeixeu amb tanta insistència són les de tota una generació de revolucionaris anarquitzants, i en aquest sentit, la confessió esdevé una lliçó. Fragment de testament a Praga, Teresa Pàmies.
Des del gener de 1939, Teresa Pàmies només va poder obtenir un passaport provisional l'any 1958, que li permeté fer un sol viatge. El destí fou Balaguer. La seva voluntat de tornar a Catalunya es veia frustrada davant la negativa a obtenir el passaport definitiu. Però això va canviar l'any 1971. Rebre el Premi Josep Pla era una protecció, no s'hi van poder negar, i Teresa torna a la seva estimada terra.
L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
D'un estiu s'ha...
Tres quarts de 10 del matí, estàs escoltant l'Obert per Vacances a la teva ràdio local. No marxis, seguim en directe amb tu fins al punt de les 11 del matí.
Com els d'abans.
Continuem descobrint, coneixent, tastant productes de proximitat en la nostra collita pròpia. La figa coll de dama és una fruita autòctona del Guaire. Saps que el seu interior està ple de flors? Aquesta i altres curiositats de la figa avui al Collita Pròpia amb l'Anna Gasol de Munt FM.
Collita pròpia. Descobrim els secrets del producte quilòmetre zero. Nom:
figa coll de dama.
Nom científic:
Ficus carica.
Indret on es conrea:
al Guaire, al Segrià Nord.
Temporada:
d'agost a novembre, depèn de les gelades. La figa no és una fruita qualsevol. De fet, no és ni tan sols una fruita, sinó una flor, o més ben dit, un munt de flors invertides. Expliquem-ho bé. Les figueres floreixen de manera diferent a altres arbres fruiters. Les flors creixen dins de la beina, que després madura fins a convertir-se en la figa. Cada figa dins té moltes flors. Cadascuna d'aquestes flors produeix un petit fruit, l'aqueni, que conté una llavor. Aquests aquenis són els que donen a la figa la seva textura cruixent. De figues n'hi ha de molts tipus. L'autòctona del Guaire és la figa coll de dama. El nom li ve pel seu capoll elegant i el figaire Josep Maria Agustí és productor i comercialitzador de figa coll de dama amb la seva empresa Taruc Biofruits.
La figa de coll de dama és en quant a qualitat, per mi, clar, a qualitat degustativa, de brics, de sucres, de color... És la que té més condicions, de fet és la que està més reconeixuda a tot arreu, a tots els mercats avui. És una figa en la pell una mica dura, amb un color, un roig molt intens, de lo que és la cap, lo que els mengem, diguéssim, que és, en definitiva és la flor, i també té un cert aguant a poder aguantar més dies en els viatges, com a comercialització i pel maneig.
La figa coi de dama, l'autòctona d'aquesta zona del Segrià, és una figa tardana que dona producció des de l'agost fins a les acaballes de la tardor, segons quan arriben les primeres gelades. La figuera pot produir de manera constant al llarg de 4 mesos, tot i que varia la quantitat en funció dels estadis de la lluna. A la figuera no li cal de moment rebre gaires tractaments fitosanitaris, perquè no pateix de plagues. És un fruit, en aquest sentit, ecològic per naturalesa.
Tot té una explicació. És un arbre molt rústic, és un arbre molt adaptat, ha estat molt menys modificat, genèticament altres com dels anys, i el seu fruit, que és una flor, les característiques d'aquest fruit també el fan molt més resistent a qualsevol adversitat.
De la figuera se n'ha dit sempre que és un arbre fort, capaç de créixer en qualsevol bancal. En gairebé totes les torres de la zona se'n troba, i se'n trobava. No fa tants anys des que al Guaire els pagesos només comercialitzaven els excedents de les figueres de casa, però en els darrers anys, motivats per la cerca d'un producte que atorgués estabilitat a la pagesia, la figa s'ha convertit en el cultiu principal.
Era un cultiu més aviat residual, era una cosa de a més a més, i a poc a poc, alguna persona que va començar a plantar algun bancaler, que va començar a fer produccions ja una mica més professionalitzades, i a poc va ser un sostent que veies que era molt més regular en quant a preu, molt més barat de tirar endavant, i això va fer que la figa no et fallés mai.
La figa és una delícia, però a més les seves propietats nutricionals la fan un aliment ideal per incloure a la dieta. Ens ho explica la nutricionista Naila Martínez.
Després de l'aigua, el nutrient majoritari de les figues el constitueix els hidrats de carboni, concretament la glucosa, la fructosa i la sacarosa, fent d'elles un aliment energètic. Podríem destacar, sobretot, el seu aport en fibra. Aquesta ens ajuda a millorar les nostres digestions. Recordo que les vitamines tenen un paper regulador en el funcionament del nostre cos.
Anem ara als fogons, perquè l'alguairenc Josep Lladonosa, el gran xef i escriptor, un dels principals exponents de la recuperació de la cuina tradicional catalana, ens prepara una recepta amb figues d'Alguaire, esclar, que no està a l'alçada de qualsevol. Gaudiu-la.
Fem la recepta magretana que amb tòfones i figues d'Alguaire. Per 4 persones tindrem 2 unitats de magret d'uns 150 grams cada un, 2 tòfones d'una mitja grossària d'una nou, per exemple, cada una, 12 figues de coll de dama pelades, una copa de birranci, un rajolit d'oli d'oliva, 2 cullerades de cafè de maicena i un quart de suc de brou de gallina, per exemple. Primer haurem de tindre ja aquest brou de gallina preparat i les figues pelades i enfarinades i frígides. Aleshores agafarem els magrets, els salarem, els posarem en una paella, els anirem frigint a poc sobre el foc una mica, o inclús al forn, el forn precalentat. El magret és una cosa que fa ràpida de coure perquè ha de ser sangrant, de dir, quan fa uns 10 minuts que està coient en una temperatura bastant forta, s'aparta i s'escor tot l'oli que l'han frigit. Aleshores allí hi posem també una copa de birranci, que no hem dit, quan està reduït el birranci, tirem a dins el brou aquest que tenim concentrat i deixem coure tot junt. Agafem 2 culleretes de cafè de maicena, que les desfarem en una mica d'aigua freda, la tenim a dins, i deixem-ne bullint la maicena perquè ens espessi una mica aquest suc. Quan està tot així el suc ja s'està espessant una mica i nosaltres anem traient per sobre les impureses que fa, tirem les figues a dins i tirem les tòfones que tenim preparades, un parell de tòfones, tallades petitetes a dins, junt amb el seu suc, el suc que porten al pot on les han comprat. Deixem-ne bullir, poc a poc, anar provant de sal, i tenim el magret i el tallem a filet. El magret el posem a sobre d'un plat, posem les figues al costat i agafem la salsa, les tòfones, i ho tirem per sobre. Això seria un magret d'ànec fet amb tòfones i figues d'Alguaire.
A més de trobar un lloc a la cuina, la figa també el té al llenguatge. Apareix sovint en expressions quotidianes, com no sigues figa, les cames en fan figa, o com a eufemisme per anomenar els genitals femenins. Alguna semblança li deuen trobar, però d'això ja en parlarem en una altra ocasió.
Gairebé 7 minuts per arribar a les 10 del matí. Estem en directe a l'Obert per Vacances. Aquí no donem peix congelat, Júlia. Això és en directe.
Home, com
bon
ha
dia,
de ser?
Júlia Llanes,
bon
com
dia.
Estàs? Aquí és
molt
en directe.
Bé.
No vam deixar 32 programes gravats, 36 programes gravats abans de marxar de vacances i aquí es van quedar. No, no. Aquí es treballa cada dia.
Aquí obrim per vacances.
I ens llevem ben d'hora cada dia per
Exacte.
Obrir per vacances i pujar la persiana.
Ben,
clar que
com
sí.
S'ha de fer?
Júlia, aquesta sintonia ens indica que hem de començar la nostra competició diària de la cançó de l'estiu. Fins a quin any anem avui?
Fins al 1991.
No havia nascut encara.
No.
Soc el 93, m'agafa lluny.
Sí, jo també t'he de dir que quan és abans dels 2000 em costa escollir les cançons.
Ja, però tot i que hi ha cançons molt conegudes que, malgrat que no haguessis nascut, a dia d'avui tenen vigència,
sí, sí,
encara.
Per això poder les cançons jo les trio en el meu saber.
En el teu saber.
Jo les que jo conec, potser
però
hi ha més famoses, les
hauries
d'escollir
no en el saber del Marçal CC, que és el nostre membre del jurat.
Clar, però és que si no seria corrupció.
Perquè és qui vota.
Clar,
ja, però
corrupció.
Clar, t'has d'apropar. És a dir, abans has preguntat, saps qui és Anuel? T'ha dit, no tinc el plaer. Per tant, ja saps que una cançó d'Anuel no cal que la portis ningú un dia.
En cap moment he fet servir la paraula plaer.
Bueno, però
ho
també...
Ho he suavitzat una mica,
sí,
diguem,
sí,
en context.
Floritures.
Floritures. A veure, quina proposta ens porta, Júlia, avui?
A veure, t'he de dir que és una versió. No és original com a tal. La, crec
uf,
que...
Per mi això, Marçal, uf, una
no,
versió.
No, però escolteu-me una cosa. La del tiburón també era una versió. I me la veu comprar.
Val, val.
Tens raó, no dic
val, que... és veritat.
És... Bueno, els que canten aquesta versió és un grup mexicà que es diu Magneto, que jo personalment no el coneixia.
Val.
Però segons he llegit era bastant popular en aquella època, a Llatinoamèrica sobretot, i pues, la cançó va arribar aquí a Espanya.
Molt bé, per tant ho van fer bé. Si
ho van fer bé.
De l'estiu i va arribar a Espanya des de Mèxic, molt bé, molt ben fet.
Exacte. La versió és d'una cançó francesa,
sí,
podríem dir, que dels anys 80.
D'acord.
Que es diu, la cançó es diu Voyage, Voyage,
uau,
però
ai,
en castellà és Vuela, Vuela.
Vuela, Vuela.
A veure.
Sona a verbena de tercera regional, haig de dir
no,
això.
No, a veure, sona bé, tots coneixem més la de Voyage, Voyage, però és que jo del 90 m'ha costat molt.
Ja.
I
a veure
què se vaig dir. M'agrada.
I jo ja he de dir que en un programa de ràdio
sí,
fa uns quants anys van reinterpretar, o sigui, la cançó,
sí,
no la van reinterpretar, és a dir, que només van dir, si l'escoltes bé i canvies el que penses que diu,
val,
diu huele a abuela.
Huele a abuela. Huele a abuela.
Ai, doncs
mira, mira, veus? Sí, 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 sí. M'agrada aquesta resignificació de les cançons.
Bueno,
també
t'he de dir que això és que potser li està agradant la idea, perquè
pot
està...
Pot ser, pot ser, pot ser.
Donant idea, està
em
portant...
Em sento proper, em sento proper.
Ets proper, ets proper, Marçal.
Molt bé, doncs amb aquest huele a abuela... Vuela, 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 no huele a abuela, vuela, 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 vuela.
Es que es bella, bola, bola.
Allò com de jamón, 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 que dius...
Sí, que se
queda
que
jamón
ja,
i és monja.
Ja et sonarà estrany.
També. Vuela, doncs amb aquesta cançó arribarem als informatius. Tornarem després amb més Obert per Vacances. I no marxeu, perquè la tornarem de parlar de Partes A. També
oh,
us proposarem una altra cançó d'aquest any 91 i moltes més coses. Per tant, seguiu escoltant la vostra ràdio local, perquè l'Obert per Vacances torna en uns minutets. Fins ara mateix.
La xarxa de comunicació local.
9 de cada 10 incendis. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies.